De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Si parlem de l'11 de setembre, els catalans el vinculem rapidíssimament amb la Diada, però els 11 de setembre a Xile són ben diferents i estan ben lluny de ser una celebració. L'11 de setembre de 1973, Salvador Allende moria defensant el Palacio de la Moneda del cop d'estat d'Augusto Pinochet. Aquest tràgic final també s'explica a Los Mil Días de Allende, una minissèrie que el 21 de febrer passat, és a dir, la setmana passada, es va estrenar a la 2 de Radio Televisió Espanyola, amb producció espanyola i també xilena, i que retrata, com diu el títol, els mil dies de govern del que era president de Xile, Salvador Allende.
Esa fue la última vez que le vi, hace 50 años de un día negro.
Que Dios te acompañe, acompañe al pueblo.
Acepto este triunfo y se lo debo al pueblo de Chile.
Allende decía que somos dueños de nuestro destino. La pregunta es si eso nos abría el camino a una historia épica o era el inicio de nuestra tragedia.
¡Con Cuba pueden contar!
No va a permitir a un comunista de presidente.
Ha llegado el momento del paro indefinido.
Allende no solo tenía adversarios, sino enemigos que estaban dispuestos a todo.
Clar, aquesta història ens l'explica el Manuel Ruiz, un personatge que a la ficció és assessor d'Allende. Avui, al cacau de les 4, aquí a Fabricació Pròpia, ha vingut Pablo Capuz, que és justament el narrador a Los Mil Días d'Allende. Què tal, Pablo, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Molt bona tarda. Clar, la sèrie es va estrenar la setmana passada, a la 2, i ara es pot recuperar a la plataforma, no?, de Radio Televisió Espanyola Play, però explica'ns una mica com ha anat la rebuda.
Doncs estem molt contents, perquè la sèrie es va estrenar a Xile a principis de setembre de 2023 i ara arriba aquí, per fi, després d'uns mesos de passar pel Festival de Sant Sebastià. Estem molt contents. Jo tenia moltes ganes que arribés aquí. A més, sóc l'únic actor espanyol i em feia molta il·lusió poder fer-ho arribar a casa.
Explica'ns una mica, Pablo, com arribes tu a aquesta gran producció? Sí.
És curiós, perquè jo arribo aquí perquè hi ha el director de càsting de la sèrie, que és el Roberto Matus, i la creadora de la sèrie, que és la Leonora González, i els dos estan parlant un dia d'aquest personatge espanyol jove, qui el podria fer, no?, quin actor hi hauria. Es van donar uns dies de recerca i el Roberto Matus m'havia vist a la sèrie de Marlisa Pereaude a Xile i li havia, bueno, s'havia quedat amb el meu rostre, em va dir, no?, que tinc una cara peculiar, diu sempre, i es va quedar amb mi, i la Leonora, per la seva banda, buscant fotografies d'actors joves, va veure una fotografia que era jo i va dir: aquest noi té la mirada del Manuel Ruiz. I llavors, quan es van posar en comú el que havien trobat, justament els dos havien pensat en mi. Llavors vaig fer la prova i van tancar el càsting i em van agafar.
Mare meva, jo en aquest moment, que quan et diuen tu tens la mirada, no?, de Manuel Ruiz...
Sí, a mi em fa gràcia perquè és una fotografia que a ma mare no li agrada gens. I em va dir la Leonora: mira, per aquesta fotografia et vaig agafar.
Clar, i també lo de... Clar, el rei de Merlí, Sapereau, d'això fa 4 anys ja,
sí,
no?
Déu-n'hi-do.
Pablo? Sí. Vull dir, i la gent, tu notes que encara, o sigui, et reconeix pel carrer...
Sí,
vull
sí,
dir,
sí,
tens
sí.
Aquell fenomen encara continua.
Continua, i a més, clar, ara aquesta gent potser abans eren més adolescents, però clar, ara també, després de 4 anys, han crescut una mica, no? Ja no són tan joves, però sí, encara m'arriben molts missatges i per les dues temporades, i estic molt content. De fet, a Xile, un dia estava, després d'haver rodat, m'anava a fer una fotografia amb el Salvador Allende, que hi ha una estàtua allà on van bombardejar, i va venir un senyor i em va dir... tu eres el de la sèrie. I vaig pensar: ah, doncs haurà estat a Los Mil Días d'Allende, per aquí, algú de l'equip. I li vaig dir: d'Allende? Em va dir: no, de Merlí. I vaig dir: uau. I em reconeixia allà i em va demanar una fotografia a Xile i vaig flipar en aquell moment.
Sí. No, mira, de fet, va venir el Francesc, si no m'equivoco, fa uns mesos, i ens deia, Francesc Orella, i llavors ens deia: dius que, clar, és al·lucinant el fenomen de Merlí a Amèrica Llatina, és que és molt fort,
clar,
no?
Més,
i
el
català,
la cara,
com,
clar.
I com gent, no?
Hi ha gent que s'ha apropat per dir-me que han après a parlar català amb la sèrie. Arribo a Barcelona, vinc de no sé quin país, sí. I per aprendre català em poso la sèrie. totalment.
Mira, ara ets un dels protagonistes de Los Mil Días de Allende, interpretant a Manuel Ruiz, aquesta mirada, que m'ha impactat moltíssim, no? Aquest, ara ens fixarem encara més en aquesta mirada de Manuel Ruiz, però explica'ns qui és Manuel Ruiz.
Sí. El Manuel Ruiz és un noi molt jove que és l'assessor polític personal de l'Allende, i aquest personatge està inspirat en una persona real que es diu Joan Garcés, que és un advocat valencià, que com el Ruiz va arribar a Xile i es va convertir en el braç dret de l'Allende amb 20 i pocs anys. Llavors deien que era una mica l'enciclopèdia andante de l'Allende, i llavors la importància del Joan Garcés i a la sèrie el meu personatge, el Manuel Ruiz, és que els dos, el dia del cop d'estat de l'11 de setembre del 1973, l'Allende li diu: escolta, has de marxar d'aquí perquè vull que siguis tu la persona que expliqui això al món, el que ha passat avui aquí. Llavors, el Joan Garcés abandona el Palau de la Moneda, que seria la Moncloa, aquí a Espanya, i es dedica tota la seva vida a lluitar per les víctimes que han mort i que han estat torturades i segrestades per la dictadura de Pinochet. I llavors, aquest Manuel Ruiz és el Joan Garcés quan és jove, en el present. I per això ell és 50 anys més tard qui explica la història, qui la narra, perquè ell aconsegueix sobreviure al cop d'estat.
Has parlat amb en Garcés o no?
No, no he parlat. Sé que l'han entrevistat, de la productora abans de fer la sèrie. Mm. Sé que té un... És complicat per ell. Ell no ha tornat a Xile des de llavors, perquè per ell és molt gran el que va passar. Jo crec que deu ser un trauma molt heavy, vull dir, abandonar un palau, una institució bombardejada, plena de fum, de foc, gent morint, corres, te'n vas, fuig i tornes a València, perquè ell és valencià, ha de ser molt fort. Mm. Però tinc moltes ganes de trobar-me'l, m'encantaria parlar. Sé que familiars seus han vist la sèrie, imagino això, que ell també que... l'haurà vist.
Sí.
No sé, m'encantaria parlar amb ell un dia, amb tota la calma i parlar amb ell.
Clar, jo he vist alguna entrevista d'ell que li han fet, no? I que deia això, clar, que ell va salvar la vida, no? El mateix Allende, no?
Sí, a més que a la sèrie està molt ben retractat, perquè ell és un personatge, és una persona, no la vida real, que sempre està una passa per endavant de: jo crec que això ho podem abordar per aquí, o aquesta estadística ens podrà ajudar per les eleccions de tal, o aquest discurs de la ONU crec que hauríem d'anar cap aquí. Sempre està salvant la situació fins que el Salvador Allende li diu: t'has de salvar tu avui ara, jo moriré aquí i tu has de marxar.
Escolta, què descobrirem en aquesta minissèrie de Los Mil Días de Allende? Què creus que descobrirem, no?
Doncs descobrirem una part molt íntima d'un polític molt important a Llatinoamèrica, aquesta part més íntima de la família, del gabinet, i no és descobrir, però és tornar a veure que no estem tan lluny del que va passar, perquè hi ha un increment de l'extrema dreta que a mi em fa paraboig, no ho entenc. De fet, un dia que estàvem rodant al mateix Palau de la Moneda, on vam bombardejar, van venir un grup de 20 persones de l'ultradreta a cridar tot el matí per boicotejar el rodatge, cridant de tot, de la gent, insultant el director, insultant-nos a nosaltres. Però a mi em va servir com per agafar-ho i em va emocionar, perquè era una escena molt, molt complicada, del sortir d'allà, tothom estava plorant, hi havia soldats, armes, i em va colpir molt pensar que encara estem, d'alguna manera, aquí, no?, en aquest pensament retrògrad.
Fixa't, tu, Pablo, estic pensant que el rodatge va ser quan vau rodar vosaltres?
Del maig al juliol de 2023.
Clar, que coincidia amb el 50è aniversari.
Va coincidir, sí.
No?, amb el cop d'estat de Pinochet.
Justament era el setembre, els 50 anys, però sí, era l'any del 50.
Era l'any del 50, no?
A més, hi havia eleccions a Xile, i va sortir la ultradreta també en el senador, o sigui, una moguda important. Sí.
Fixa't, tu, clar, dèiem, tu ets de Barcelona, no sé si... Com a Pablo, eh? Et quedava lluny la història de Salvador Allende? O sigui, quan vas dir que sí a aquest projecte, saps?
Clar, jo havia conegut una mica de Allende i de Pinochet, però més allà del que havia ocorregut, no sabia, la veritat. Fa 50 anys no sabia.
Era la història, no? Bueno, la història que s'ha explicat, però que d'alguna manera també és interessant com el cinema és aquesta manera de fomentar la memòria i recordar-nos, no?, aquests fets històrics.
Clar, més que la seva dictadura a Xile va acabar el 90, vull dir, jo crec que és més probable que en soni Pinochet, perquè la dictadura va acabar fa 34 anys, no? Vull dir, és molt recent, realment.
Ruiz es un poco un joven viejo, o un viejo joven que llaman, ¿no? Analizador y observador nato. Digamos que siempre va un paso más adelante, ¿no?, de lo que va a ocurrir. Y es un revolucionario de biblioteca, ¿no? Sus revoluciones con los libros. Y de hecho decían que era un poco la enciclopedia andante de
Allende. És això que tu deies, aquesta enciclopedia andante, no? Uh-huh. Com definiries el teu personatge, també? Perquè dius aquest revolucionari de biblioteca...
Sí.
aquest vell jove, no? Fins i tot.
Total, totalment. Jo,
un
per
viejuno,
mi...
No?
Un viejuno,
no?
Un, no sé com es diu, joven viejo, joviejo, no sé com seria. Sí, és un noi, és molt serè.
Viejoven. Mira, li preguntarem al mestre Virgili, que,
d'acord,
bueno, que ha de venir aquesta setmana, li preguntarem a veure que t'ho expliqui i ja t'ho direm, Pablo.
Jo crec que és un noi molt serè, és com si fos un... Jo me l'imagino com un arbre, d'un centenar d'anys, i que té aquesta saviesa, perdó, de la gent gran, no? De fet, crec que contrasta molt bé amb la gent, que sí que és el viejoven, no? Sí. És aquest senyor més gran, però que té molta energia, i a la vegada és un salvador, és el que deia, sempre està pendent de salvar la situació, però a la vegada molt humil, sempre segon, tercer o quart pla, sempre es queda darrere, perquè sap que la seva posició és l'amic lleial, no? El que està sempre allà.
I de cara a, com a Pablo, com ha estat el procés d'immersió en aquest personatge, no?
Sí.
Com t'ho has preparat?
Jo vaig veure molts documentals del Patricio Guzmán, que és un realitzador xilè que ha tractat molt des del pre-cop d'estat, el cop d'estat i el post. Mm. Vaig veure molts documentals d'ell. També el director de càsting, després d'uns dies d'agafar-me, va venir a Barcelona i em va regalar un llibre que es diu Allende Inédito, que el va escriure la Patricia Espejo, que va treballar amb el gabinet d'Allende a la secretaria privada, i vaig tenir sort de poder parlar amb ella a Xile, clar, 50 anys més tard, va ser una de les supervivents.
Sí.
Vaig poder parlar amb ella, preguntar-li totes les preguntes absurdes, ridícules que jo tingués del Joan Garcés, de com reia, com parlava, si feia bromes, si s'enfadava, el to de veu, si era alt, si era baix, i recordo que em va veure i em va dir eres el vivo retrato de Joan Garcés, i vaig dir, bueno
pues,
meravellós, no? Però em va servir molt per acabar de quadrar el puzzle.
Clar, tu diràs... avui també et volíem preguntar, Pablo, perquè quan et proposen un càsting, si la història no t'interpel·la d'alguna manera, ets del que dius, no, això no ho vull fer.
Clar, jo encara no estic en el moment de poder decidir projectes ni de poder escollir-los, no?
Déu-n'hi-do el que has fet, eh?
Sí, estic content i vaig avançant i estic fent personatges que a mi m'interpel·len molt i em semblen molt interessants, però encara no estic en aquell moment. Sí que és veritat que si m'arriba algun càsting que dic... el faig, però clar, sempre tens bueno, la posició de poder mirar un guió i decidir si sí o si no.
Mom, baby, we're here.
Mom, cut it with the baby stuff.
This is just a phase, right?
It better be.
Que l'ha reconegut o no? Tràiler de In From the Cold.
Oh, uau. A part, és que no sentia gaire. Uau.
Ara, clar, és que és una sèrie que va sortir el 2022, que es pot veure, per cert, a Netflix, de producció americana, on vas participar també envoltat d'actors americans i russos.
Russos, anglesos...
Però... O sigui, sembla, Pablo, que t'estàs especialitzant gairebé en aquestes produccions internacionals.
Jo tinc moltes ganes de treballar aquí, i moltíssimes ganes, però sí, va arribar l'oportunitat, vaig fer el càsting, em van agafar, el rodatge es va aplaçar pel Covid, i llavors vam tornar tots Hotel Bombolla, no hi havia cap tipus d'assaig, era arribar al rodatge i fer la teva proposta i te la van donar indicacions. Un ritme una mica trepidant. Jo vaig patir una mica, però clar, aquí et puges al carro o et quedes fora.
No.
Però
és que és així,
total.
Però m'agrada que diguis això, que també tens ganes de fer coses aquí, no?
Clar, sí, a més del rodatge de In From the Cold, tot el rodatge, o sigui, l'idioma oficial del rodatge set era en anglès. Llavors jo pensava també, ostres, a veure... Però va anar molt bé perquè, bueno, parlo en anglès i també hi havia algun director espanyol i va ser increïble aquest rodatge. I clar, després arriba a Netflix i ho veuen a tants països... És una passada.
És una passada. Explica'ns també com és un dia a dia d'un rodatge d'aquestes dimensions, perquè ens estaves explicant molt interessant l'anècdota que explicaves, no? Justament de com es va rodar a Xile, no? Com és el dia a dia? Com ens ho hem d'imaginar?
Dius a los mil días de Allende?
Sí.
Doncs jo crec que és un rodatge bastant similar, per exemple, a Marlí aquí, en el sentit que hi ha uns assajos previs, no? Hi ha una quedada amb el director, amb els actors, anem parlant el teu personatge cap a on va, aquestes escenes, quins objectius hi ha, cap a on has d'anar. Sí que aquí hi havia molta part de caracterització del vestuari, de trobar el 70, l'Alfredo Castro, el protagonista, que és una bèstia parda i que és supergenerós i humil i m'ha tractat molt, 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 molt bé. Per exemple, ahir tenia un procés de maquillatge de 3 hores perquè li posaven pròtesis, tota la pera d'aquí, és postís, no? Jo, per exemple, no portava perruca, anava amb el meu casc, amb el meu cabell, i de fet gairebé estic tota la sèrie amb la mateixa roba que allò deia. No podem buscar alguna cosa més,
mica.
No? Perquè ja porta 3 anys aquí, però és bastant calmat. Arribes, et maquillen, et pentinen, et poses la teva roba, si pots esmorzar, esmorzes una mica i ja te'n vas amb el director, fas un teatret, que diuen, i és una sèrie molt coral, hi ha 140 actors treballant, amb la qual és pujar-te de nou al carro i fer-ho fàcil. M'he adonat que és molt important. La gent que té molt d'ofici, en aquesta sèrie he treballat amb gent amb unes carreres impressionants i he pogut veure primer que l'ego està fora sempre de set, que això m'ha agradat molt, perquè hi ha molta gent jove que té l'ego una mica mal col·locat i em sorprèn molt, i aquesta gent ho feia tot molt fàcil. Imagino que hi ha molt de curro darrere, no? I arriben, ho fan i sembla la cosa més fàcil del món, però hi ha molta feina darrere.
Els actors podeu arribar a fer multitud de personatges, Pablo, que alguns us queden més a prop, altres més lluny, no? Com ha estat aquest cas. Claro, abans ho parlàvem. Tu vas estudiar medicina.
Sí.
Dos anys de medicina.
Dos anys.
Com va passar? Saps què va passar, millor dit, no? De dir, clar, deixo medicina i em poso en el món del teatre.
A mi em passava que treia molt bones notes, hi havia moltes coses que m'agradaven, però no hi havia cap que deies que això m'encanta. I tenia companys que deien que jo vull fer periodisme, jo vull fer dret. Jo pensava, jolín, quina llàstima, perquè no sé, vaig arribar a segon de batxillerat, em vaig apuntar arquitectura, enginyeria biomèdica, psicologia, dret, medicina... Vaig entrar a medicina... Vaig estar dos anys i quan estava fent pràctiques amb trossos de cadàvers, no? Era com... Vaig començar a estudiar teatre, vaig veure que m'agradava molt i vaig dir, crec que jo no sé si m'hagués de despertar cada dia a les 5 del matí per un rodatge ho faria, però no sé si per un hospital. És una cosa molt, molt vocacional, també.
I aquí ja vas dir...
Potser he de canviar. Clar, millor ara, segon que no, fes 6 anys sí. I... No, era massa.
I estàs satisfet de la teva carrera, del que portes? Perquè, déu-n'hi-do, eh? T'haig de dir que nosaltres tenim un membre a l'equip, que és guionista i també és actor, i estava meravellat amb la carrera que portaves fins ara.
Ostres, doncs, moltes gràcies.
Perquè no és fàcil, Pablo.
No és fàcil, no és gens fàcil. No és gens fàcil, i jo estic content dels personatges que m'han arribat i dels projectes on he estat. Sento que també podria treballar més. Vull dir, que no és per mi, no? Que, per exemple, ara estic en un monòleg teatral que he escrit jo i que el portaré a l'abril. I tinc ganes de seguir treballant molt, perquè sí, estic a projectes molt importants i estic molt content, però tinc una carrera molt curta, soc molt jove encara, no? I tinc ganes de treballar aquí, de treballar a casa, de fer teatre a casa, també. Però sí, vindran projectes.
Ens pots explicar algú més d'aquest monòleg que estàs preparant, doncs, sí, que es pugui saber?
El vaig començar a escriure a finals de 2022. Es diu Soham, o El ascenso del rei mendigo. I l'estic treballant amb la Gata Casanovas, que és una directora increïble. I estem a una residència artística que consisteix a deixar en una sala durant 3 mesos per aixecar el projecte i exhibeixes el projecte durant 3 o 4 dies. I la idea és que vinguin programadors teatrals per quadrar on de la propera temporada de teatre a Barcelona o Madrid el podríem col·locar. Però és un projecte molt maco perquè m'he vist com a creador, no? Volia parlar d'un personatge que realment m'interpel·lés totalment en mi i és molt personal. Estic molt content.
I a la gran pantalla et veurem també...
Espero que aviat. Jo tinc moltes ganes, vaig fer proves, és complicat perquè de vegades et quedes molt a prop, no? I potser triguen 2 mesos a dir-te finalment no. I fa mal, però és part de la professió. Jo sento que en aquest temps he estat treballant molt a l'ombra, no? Que allò que és fora de focus, però tu segueixes treballant dia a dia la teva feina, millorar, seguir formant-te, crear projectes i estar el més preparat possible per quan arribi la gran oportunitat.
De tots els personatges que has fet fins ara, amb quin et quedaries tu? Amb el Rai?
Mira que n'he fet pocs, però...
Amb el Manuel? O amb un personatge que vindrà?
Clar, per mi ara el Rai, per exemple, és molt important perquè va ser una carta de presentació, no? Per l'indústria, per mi va ser molt important. És un personatge molt, molt allunyat de mi. Fins ara jo crec que el que està més lluny. Amb el Manuel em quedo amb que és una cosa... hi ha un compromís històric molt important i haver format part d'aquesta història d'un altre país em sembla molt, molt forta. Jo crec que encara ha d'arribar i hi haurà molts personatges. El personatge del monòleg, el Fèlix, es diu, també crec que serà un dels que m'emportaré per sempre.
Doncs estarem molt pendents i estarem a la guait de quan Pablo Capuz ens presenti el Fèlix, has dit?
Sí.
El Fèlix, que arribarà a un teatre a Barcelona,
Ara mateix és una sala que es diu Sala Melmac, que és la que fa la residència artística, és una sala petiteta, molt bonica, on farem el projecte 3 dies i d'aquí a veure cap a on evoluciona.
Doncs veurem cap a on va, però de moment el podreu recuperar, com dèiem, a Ràdio TV Play. No sé si ho dic bé, perquè ja és la plataforma,
sí, com
no?
Tu vulguis.
Amb aquest Los Mil Días de Allende, dirigida per cert per Nicolás Acuña, i que podreu veure doncs, el Pablo Capuz fent de narrador de la història de Salvador Allende, sobretot aquests mil dies, no?
Ella és la veu dels 50 anys després i jo estic interpretant el personatge al present, dels 3 anys allà. De fet, l'actor que posa veu 50 anys més tard és un actor més gran i també ho fa molt bé. Jo crec que us agradarà molt.
Doncs, Pablo, moltíssimes gràcies per haver vingut a Fabricació Pròpia i que vagi molt bé.
Un plaer, moltes
seguim,
gràcies.
Ràdio Estel. La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra. Un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel. Els diumenges a 8:15 del vespre, busquem i xerrem amb Àngels. Les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor. Per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Dos minuts per apropar-nos al punt de 4:45 de la tarda. Ens ho explicava la Sandra Gómez en el punt horari, però avui volem ampliar aquesta notícia perquè el Departament d'Acció Climàtica i els representants dels pagesos han arribat finalment a un acord, després de 3 hores i mitja de reunió. Hem de dir que entre els principals acords, el que més destaca, els agricultors aixecaran els talls a les autopistes. Ens amplia en directe aquesta notícia amb Pau Massip, que ja el tenim connectat a l'altre costat del telèfon. Pau, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Pau, has seguit aquesta roda de premsa per part de Mascort. Quins creus que són els principals acords que s'han arribat?
Doncs com ara deies, aquest principi d'acord per aixecar les protestes a les principals vies de comunicació del país, els participants, la plataforma Revolta Pagesa, que són els que han convocat aquests talls, ara ho estan votant cadascú a les seves assemblees. De fet, els que han participat a la reunió aquí al departament, quan s'ha acabat, han sortit escopetejats, per dir-ho així, cap a aquestes assemblees per traslladar els acords i votar-ho i posar-ho a votació. Però, en principi, el conseller ha dit que, després dels acords que han arribat a la reunió, sí, els pagesos es comprometien, com a mínim, a aixecar els talls i facilitar la circulació a les principals vies de comunicació del país. També hi ha, dintre d'aquests acords, un dels principals és que la taula que s'ha celebrat avui, en què hi havia els principals sindicats, Unió Pagesos i Joves Agricultors i Ramaders, també hi havia la Federació de Cooperatives, i per primer cop s'hi havia convidat a la plataforma pagesa, doncs aquesta taula serà permanent, es aniran reunint periòdicament per tractar els diferents temes que afecten el sector. Una de les altres propostes que també hi havia sobre la taula era el canvi de nom. El conseller ha dit que sí, que el ple de la setmana que ve, que se celebrarà al Parlament i que parlarà, serà un ple monogràfic sobre pagesia, doncs es portarà a debat aquest canvi de nom. El que sí que ha dit el conseller és que es tracta de recuperar agricultura, ramaderia i pesca, però mantenir acció climàtica i, a més, que l'objectiu al final és no perdre cap competència. I ara també ens estava tenint el líder de Unió de Pagesos, el Joan Cavall, i el que ens deia ell era que el que volien el mateix, que no es perdessin competències i, sobretot, que l'Agència Catalana de l'Aigua continués vinculada a agricultura, perquè això, diuen, facilita l'entesa, facilita el diàleg amb aquesta entitat, que també és un dels temes, un dels debats que hi havia. Revolta Pagesa demanava el cessament del director Samuel Reyes i del responsable d'abastament, el senyor Jordi Molist. El conseller David Mascort ha dit que no hi haurà cessaments. El podem escoltar.
Si recordeu, en els punts que reclamaven, que tenien com a exigència, hi havia el cessament del director de l'ACA i el cessament del director d'abastament. Nosaltres hem explicat que el director de l'ACA, quan ens van fer aquesta reclamació per escrit, posaven tota una sèrie de punts que en teoria eren responsabilitat seva, que no ho són. Per tant, no és de rebut exigir el cessament d'algú que no és responsable d'allò que ens demanen, com per exemple que en els últims 15 anys no s'hagin fet inversions. Pel que fa a l'àrea d'abastament, hem de ser capaços de trobar un encaix millor en tota l'àrea, i això inclou des del capdamunt fins al capdavall. Ells, és veritat que demanaven obertament la dimissió o el cessament dels dos, i nosaltres no cessarem els dos, ni cessarem un o l'altre, sinó que el que farem serà reorganitzar l'àrea i veurem si la direcció és la mateixa o no.
Doncs, com comentava el conseller, faran aquesta anàlisi de la direcció i a partir d'aquí faran aquests canvis que deia. I, per altra banda, també ha comentat que en aquest ple monogràfic de la setmana que ve els diferents representants que han format part avui de la reunió doncs també tindran parlaran en el ple, podran expressar-se tant els sindicats com la plataforma, i també s'ha parlat sobre ajudes al sector, sobre el tema sobretot de sequera, també amb tema dels canals Segarra-Garrigues, de la Muga, a la zona de Girona, una de les més afectades per la sequera, doncs també s'ha parlat d'uns 3 milions d'euros en ajudes per al sector afectat per la sequera.
Doncs, Pau Massí, moltíssimes gràcies per aquest recull, sobretot per aquesta ampliació d'aquesta notícia des de moment la Conselleria d'Acció Climàtica, Pau. Estarem pendents de les reaccions i sobretot d'aquestes votacions, com ens explicaves. Moltes gràcies, Pau Massí.
Un plaer.
Ara sí que passen 3 minuts de 4:45 ja de la tarda i deixa'm presentar-lo. Ni que sigui això, amb aquesta sintonia, que és que, clar... Jaume Borja, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ui, t'has canviat ara el look.
Home...
És que, clar, què passa?
És un look pensat única i exclusivament per a tu.
Ui.
No, de veritat. Sí. Ahir la nit ho vaig decidir, de fet.
Com
fa 24
estem?
Hores.
Com estem? A l'altre costat de la taula. Cesc Marginet.
Ai, va elegantíssim, o sigui, vas guapíssim.
Però tu t'has callat, no. No callaràs, ho sé, espero que no ho facis, eh?
Sí.
T'has tallat el cabell, exacte,
sí,
t'has xollat, sí, sí. Que diem al meu poble.
M'he xollat, correcte, sí. Sí, sí.
Molt bé, eh?
M'ha xollat la meva parella.
Sí?
Que també és de...
Quina sort, no? Tindreu a casa?
El teu poble, també.
D'on?
Ah, sí?
De Ullacona.
Home, doncs sí, és una persona falduda.
Claro,
bravo.
Tu d'on ets?
De Jesús, un poble que està al costat de Tortosa.
Home.
Que està com a 30-40 minuts d'Ullacona.
Sí, pues sí, allà al Delta tot està un tiro de pedra.
Sí, per cert,
què?
A Ullacona pintures rupestres brutals, o sigui... Bueno, i també la zona del castell, molt bona gastronomia, estrelles Michelin...
Les oliveres mil·lenàries.
Sí. Exacte, també, de la taula del Sénia.
I ara que estem fent país, m'agrada, perquè ho digueu, perquè us ho volia també explicar novament, que demà cacau de les 4 amb el periodista i escriptor Francesc Canosa, que ens presentarà el seu darrer llibre, Catalunya no acaba la Panadella, eh? Tu has estat a la Panadella?
No. Però bravo.
Bravo.
I tant.
I tant.
M'encanta el títol, eh?
Que sí que t'agrada, eh? Doncs mira, t'agradarà més escoltar-lo, perquè just el dia com ens explicava en Pau Massip, que han acabat doncs, aquestes mobilitzacions per part de la pagesia, tot i que aquesta revolta continuarà, parlarem amb en Francesc Canosa, perquè ens doni també la seva opinió. Això serà demà a les 4. Però ara sí, Paula, preparat, Jaume?
Francesc Canosa, que és un gran comentarista de l'actualitat, o sigui que el segueixo, m'agrada molt, el seu punt de vista.
Parla molt bé.
Brutal.
Preparat, Jaume?
Sí.
Vinga, anem-hi.
a Ràdio Estel.
Ja, ja, ja. Les gales seran de 90 minuts. Ja, ja, ja. No, no, perquè jo tinc una vida molt ajetreada. Jo necessito anar a dormir pronte. I a les 11:30 no havíem nominat encara. No, això no és ni constructiu. Estic enfadat.
Fabricació pròpia.
Mare, que guapo està Pedro Sánchez, no? S'ha tallat el cabell.
Amb Mercè Raga.
Mai en directe escoltar-te tu mateix, no? Què penses? T'has posat vermell.
M'ha pujat la llet, m'ha baixat i he pensat, que horrible. O sigui, que horrible esta bateria d'escoltar-me tantes coses loques juntes.
Em passa igual. Jo quan m'escolto dic,
He pensat, quin sac de tonteries. O sigui, tot el que estava escoltant, que estava dient i en un passat, eren tot tonteries, un recull de tonteries. Soc bo per a reculls de tonteries.
No diguis això, però Pedro Sánchez, el tallat de cabell, o sigui, que no se't passa ni una,
I això estava preparat d'abans? I mira, el tall de cabell del president en el tall de cabell de Cesc. Handmade, des d'Ulldecona. O sigui, flipo les connexions de veritat,
Connectadíssims. Connectadíssims.
Brutal.
Va, que si no, després no ens dona temps de res. Obrim les revistes del cor, com sempre fem, ja ho diré bé, amb el periodista i expert en televisió i premsa rosa Jaume Borja, que un dia més, alerta. Paula, preparada? Comencem amb una exclusiva.
L'exclusiva exclusiva del Jaume Borja.
Bueno, a veure, avui comencem forts. O sigui, l'exclusiva ja de primeres,
Mira, he pensat, sí, comencem exacte. Tu has dit, petem-ho ja des d'un inici.
Vinga,
no? Perquè al final ho deixes per al final, moltes vegades no dona temps, i llavors queden com les migajes. No, plat fort, primer plat, exclusiva, que avui protagonitza la cantant de Sant Climent de Llobregat després de petar-ho a la setmana de la moda de Milà, Aitana. En català, home.
Oh, per favor.
Pots canviar-ho tot si no deixes treballar.
Molt bé.
Vinga, amunt. A veure, vaig a ser sincer perquè...
Bravo!
És que és una festa, eh?
És una festassa.
Però això és per el disc de la Marató, no? O...
Sí. Anava a dir, malauradament, en el sentit de que sempre, afortunadament, ha de ser un goig vital participar al disc de la Marató, però malauradament perquè m'agradaria sentir Aitana en català més enllà del disc de la Marató.
Clar, això passa amb tants artistes que només el sento durant la Marató.
Però ja. Menos. Però mira, una que va trencant això, per exemple, que és una de les més grans del moment, ja me n'estic anant per les rames, però Rosalia, milionària, de repent, i sense que ningú li demanés. O sigui, allò va ser un moment històric que encara no he paït. No sé quants anys després.
Perquè... Encara no ho has paït, això?
No. Home, és que jo aquell dia recordo un sentiment de... de felicitat... De què?
Orgull.
Orgull? Molt? Eclosió de felicitat màxima, però a la vegada ràbia. Ràbia, però de dir... si us tingués davant.
Ja.
Perquè vaig cometre l'error d'entrar a Twitter i tothom l'estava criticant lingüísticament.
Sí, en català.
I dic, perdona, però quina peresa em feu. O sigui, li està fent un favor a la llengua catalana, primer que res agraïm-li, i després que al final la llengua és una cosa viva i també és interessant parlar-la com se parla al carrer. Que el Diec està molt bé, però... Sí o no?
Mira,
Diec és diccionari Institut d'Estudis Catalans, broma. Ara rotllo vaig tenir erudit.
Però ja m'hauria de venir demà amb el Virgili i tenir una conversa sobre...
Vols venir un divendres amb el Virgili?
Quan vulgues.
Faríeu una parella elèctrica.
Explosiva.
M'encantaria, de fet.
Explosiva, exclusiva.
Quan vulgues. Perquè al final jo pujo en dijous, però puc pernoctar a la capital i vinc divendres.
És que... Ai, Jaume Borja. Fem-ho un dia. A veure com ho podrem combinar.
Tu manes.
Arreglem-ho, ja ho arreglarem, Cesc? Ja buscarem un dia perquè puguin combinar-se els dos.
Tu estàvem amb l'Aitana, no ens perdem.
Gràcies.
La revista en Derroc m'ha agafat per si em perdia. No sé si de revista em
pot
donar...
Si surt ella, no, clar, sí. Català... No
ho sé, l'he agafat per ajudar-me.
M'encanta la revista en Derroc, per cert.
Clar.
Que... És igual, ara... Després, si queda temps, me recordes una cosa, la revista en Derroc.
Perfecte, la guardo aquí.
Gràcies. Aitana. Vaig a fer honor a la veritat, perquè si no mon pare el WhatsApp després de la secció me l'enviarà. I és veritat que part d'esta exclusiva la vaig explicar a TV3. Ara t'explico la part. Però vull portar una part inèdita que només és per a Ràdio Estel, per a fabricació pròpia. Llavors, Aitana, des de que va deixar-ho amb Sebastián Yatra, bueno, va ser de mutu acord, o sigui, una relació que es va acabar, li han penjat un nòvio per setmana. Des de Rels B, a Shawn Mendes... a Carlitos lo tenista, o sigui, li han col·locat un nòvio per setmana.
Carlitos lo tenista, qui és?
Carlitos lo tenista, deu ser
l'Alcaraz.
Exacte, ah. Alcaraz. Bueno, Carlitos, no per als amics. No, de veritat que li diu Carlitos allà que penja post i tal. I diu, Carlitos, te quiero tal.
Carlitos lo tenista m'ha sonat com a sèrie de dibuixos animats dels 80. Carlitos lo tenista, saps?
Un rotllo Sakura, la caçadora de cartes.
Exacte,
no?
I Carlitos lo tenista.
Brutal. Vale, llavors, també vam parlar aquí d'una possible relació amb Biel Juste, si te'n recordes,
sí.
Que és un empresari català.
Sí, que ho vas dir, sí.
La qüestió és que lo que vinc a confirmar aquí, en tot el meu respecte, s'han fet tantes teories i jo vinc aquí en tota la xuleria del món, no? En tot el respecte, sobretot, però vinc a desmuntar-les totes.
Molt bé.
De cop i de repent.
Va.
O sigui, Aitana, a hores d'ara, segui l'única relació romàntica o afectiva que té en estos moments és en Sebastián Yatra. Una relació que tothom està sentenciant de mort.
Però què vols dir? Que ja encara...
Perquè no ho havien deixat.
No, o sigui, havia transcendit que ho havien deixat, però us puc confirmar, que això ho vaig explicar a TV3 molt ràpid,
val.
Que a Nadal ella va anar a Costa Rica de viatge i tothom dia ha anat en lo nou amor, en la seva nova parella. Mentida. Va anar en Cosme, que és un pare.
Val.
Va anar,
que li porta la carrera, al Cosme, no? O, bueno, té, sí, que, o és manager... Pare,
sí,
no?
Estan com molt
cosa.
Pendents. Estan com, li fan molta assistència. O sigui, ella al final està en Universal i aquí és una maquinària molt gran, però sí que sons pares l'ajuden molt en la carrera. Llavors va ser un viatge familiar que va anar amb son pare, más lejos, nada más lejos de la realitat, que diuen, anate-lo, no, 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 no. Això d'una banda, i per tant us confirmo, ara i aquí, que l'últim viatge que ha fet Aitana ha sigut un en son pare, i just després de Costa Rica se'n va anar un cap de setmana low cost en Sebastián Yatra, o sigui, segueix fent viatges romàntics en Sebastián Yatra.
Pa.
I l'exclusiva inèdita per a Ràdio Estel, l'exclusiva, Paula...
L'exclusiva exclusiva del Jaume Borja.
Ai, quins nervis.
Que m'agrada molt això. La nostra veu, Bet. Us vinc a explicar...
Què?
Ai, ho dic ja o no?
Ai, quina tensió, sí, per no favor, que jo estic que no dormo ja.
Avui què? És l'últim dia de febrer, no?
Sí.
Sí. Doncs, per a tancar este mes, jo crec que mos mereixem saber que el dia 14 de febrer, què va passar el dia 14
dia
de febrer?
Dia Sant Valentí?
Ah, sí. Que jo ja dic des d'ara, també, i aquí, que no m'agrada gens, jo soc de Sant Jordi.
Sí.
Però, bueno, al final, els famosos són del que són.
Sí.
Sant Valentí, 14 de febrer, Aitana va passar esta data tan assenyalada, sopant a un restaurant de màxim luxe de la capital de l'estat. Aitana i Sebastián Yatra, sopa romàntica a Madrid per Sant Valentí.
Oh!
Les mariposes han tornat.
Ja està, home,
no,
i tant.
I han tornat.
Allò era un vol de mariposes que sortien papallones de l'estómac, del cap, del cor... Bueno, terrible. Bueno,
però no vols dir que això és allò que passa sempre quan ho deixes, llavors tens la recaiguda? No és la recaiguda.
Tots han passat per aquí, Cesc, ho saps. Tots han passat per aquí. No, els d'Ulldecona, els de Barcelona, els de...
Anava a dir, parlem en propietat, no? Tots hi hem passat.
Tots, no, no, hi hem, exacte. Ah. Que no mos deixessin cap pronom. Hi hem. Però la qüestió és que aquí, si hi ha recaiguda, és sana. No som parella ni ho volen ser.
Però llavors, Jaume Borja, la recaiguda, per tant, seguint amb la línia que ha marcat el Cesc, això és 14 de febrer.
Sí.
Però s'han tornat a veure junts? Vull dir, s'ha consolidat aquesta... No.
Eren parella, van ser parella.
Val.
Abans de que sortigués el titular a tots els digitals, a tota la premsa, ho han deixat. Però val. Després de que la gent digués que ho han deixat, la relació d'amistat sana segueix. Ells no volen ser parella, no hi ha compromís, però no renuncien a passar-se-ho bé. I això us ho confirmo a fabricació pròpia, quan són les 16:43.
Va bé.
Bravo per Aitana.
Bravo per Aitana.
Bravo.
És allò que es diu amigos con derecho.
Exacte, exacte. I després també vull confirmar que si depengués de la família d'Aitana, la família que passeja cada dia pels carrers de Sant Climent de Llobregat, recordem-ho perquè és proximitat, si fos per ells, estan enamoradíssims de Sebastián, de Sebas. I li diuen, per favor, Aitana, que no veus que és ell? Que este xiquet val milions, o sigui, los té loquitos a tota la família.
Però et perdona, que jo ara estic desubicada. Se sap per què ho van deixar... A veure, que facin el que vulguin, però ho va transcendir, ho va dir Yatra fa poc, em diu la Paula, està connectadíssima.
Bueno, parlament d'allò de les infidelitats i tot això. Yatra va fer...
No, d'infidelitats
que no. No és per infidelitats, però Paula em referia que va fer una entrevista recentment Yatra que va dir que ell no pot estar un any. O sigui que ell, lo màxim que aguanta sense ser infidel a una parella és un any.
Noi, pues fes-t'ho mirar.
Ai, i a mi aquestes declaracions no em van agradar. Però, per altra banda, vaig pensar... Bueno, potser és un atac de sinceritat. Però la qüestió és que no hi ha hagut cap motiu per deixar-ho, més enllà de que es van desenamorar una mica, que va baixar el suflé.
Bueno, clar, això passa. Això passa.
Són molt joves, també. L'hormona està a tope.
Oh, tant,
quina edat tenen?
Aitana en té 25,
no?
Màxim, Aitana.
Sí. I el Sebastián Yatra en té 29, és joveníssim, 29.
29 té, sembla més gran.
És molt jove.
Imagina't. Ja, sembla més gran ell.
Sí.
Però bueno, si a la família de Tana li agrada, nosaltres al barco de Sant Climent de Llobregat,
home,
eh?
Remant tots cap a...
Per
cap
tant, t'ho dic perquè ara posaràs la tele... Que ja t'ho dic, que ho dic des del màxim respecte, però és que avui dia, a dia d'avui, encara s'estan fent mil titulars de les noves parelles possibles d'Aitana. I des d'aquí confirmem que estan... Si estan algú, en Sebastián.
Val. Si està amb algú, és amb ell.
Escolta, i si està a gust, pot estar a gust sola.
És que...
Perdó, Mercè Mondelo, és que clar, és que no la mencionem prou, a la Mondelo. Que la
no, tenim... a la Mondelo no l'han mencionat prou, tens tota la raó. I Mercè Mondelo, que sàpigues que té ara connexió. Jo en aquest estudi no puc estar més regalat. Cesc, connexió en Ulldecona, Mercè Mondelo, nascó, de punta a punta de les meves estimades Terres de l'Ebre. I per això m'he posat de roig, passió, perquè us ho mereixeu tots.
Oh!
Què vols dir després d'això?
Oh, no, és que no es pot dir res. Jo vinc aquí a aprendre i escoltar. Mm. Ja està. Res més.
Escolta, hi ha un... De què ens vols parlar més? Perquè he vist com un tall de l'Anne Hathaway. Això podria ser, o no?
Sí, vols que ho tiréssim?
Ah, bueno, perquè ha estat un moment amb l'Aitana, no?
Sí, perquè ha sigut un dels moments més virals de la setmana. Just a la setmana de moda de Milà, la gran actriu internacional se troba en Aitana i li diu això. Com era la pel·lícula El diablo viste de Prada?
Se viste de Prada.
Se viste de Prada. La gran actriu internacional, piropejant Aitana, dient-li que ets guapíssima, estàs fantàstica, tens una bellesa espectacular, que és veritat, però és un moment que... Qui li havia de dir Aitana al 2017?
Qui li havia de dir? Tu, totalment. Que estaria, bueno, també ella en Hathaway de los Miserables, no? Va participar
en
el
Certical. Sí, és una carguassa de...
I que canta molt bé.
Tot el que fa ho fa bé, aquesta noia.
Doncs molt bé, Aitana. Sempre a favor.
Sí, totalment.
Què vols parlar d'Eurovisió, ja?
Ai, sí, m'encantaria.
És que tu saps, és que ell és... Bueno, clar, és que és eurofan, però euroexpert.
Però no queda pas gaire, no? O sigui, dos mesos.
11 de maig.
11 de maig, bueno, encara.
Això passa ràpid.
Un parell de mesos. Ja,
mira, de fet, a mi la vida m'agrada més l'espera de les coses...
Que no pas quan passa.
És que quan passa tan ràpid. És com les bodes, una mica, això. Correcte. Bueno, les bodes no, que has de posar un sobre de 150 euros.
Soc com l'Àngels, que no l'hem mencionat, eh? Sembla ja. Ta mare. Li enviem una salutació, que pensàvem que aquí havíem fet una festa de rebuda a l'Àngels, que havia de venir avui.
Perdó, en nom seu... Bueno, i en nom meu no, també, no, però és que està, o sigui, no estava...
S'està cuidant.
Sí, s'està cuidant i havia de vindre, però no ha pogut ser finalment.
Res,
però passarà.
L'esperarem, l'esperarem el temps que faci falta.
Gràcies a tots.
I al Jaume també el saludem, el senyor Jaume.
El senyor Borja, original, sí, que és ell.
Sí. Bueno, parlem d'Eurovisió, però no anem a Suècia, perquè on es farà, recordem, el festival d'aquest any, sinó anem cap a San Marino.
És guai, esta versió, eh?
Sí.
Així, xunda, xunda. Li falta una mica com de beatbox.
Mira, m'imagino el Bayona ja punxant, saps?
Tot amb una base una mica
demà
així.
Demà vindrà el Bayona.
Tot t'aguanta molt més. T'ho puja tot.
Lo que una base així, no? És que estava pensant que els divendres m'encantaria vindre perquè ve Bayona també, és que és brutal. Estava pensant, hola, necessito un divendres.
Per noctar aquí a Barcelona un dia i
ho faré.
Exacte, pernoctem.
Què passa, Eurovisió? A veure, últimes notícies.
Doncs mira, Eurovisió, passa una cosa molt forta. San Marino és un microestat. Bueno, que això tothom ho sap, no? Jo no vinc a fer classes de geografia, però és molt curiós perquè com San Marino s'ha quedat sense gent, sense possibles
representants...
exponencials cantants que puguen representar el país a Eurovisió, ha creat un format, igual que aquí tenim el Benidorm Fest, allà tenen una botxa per San Marino,
sí,
i és una preselecció oberta a tot el món, o sigui, no fa falta tindre la nacionalitat. De fet, és el menys important. Doncs sigues, tu vas allà en una bona cançó, et presentes a San Marino, i és el que li ha passat a un grup de rock de Madrid,
com?
De l'estat espanyol,
no sabia això.
Megara, que seran persones en nacionalitat espanyola representaran a San Marino Eurovisió 2024.
Molt bé, em sembla molt bé. Tu.
Sí, per què?
Perquè és internacionalitat, no passa res. No passa... Tu pots representar el país que et sentis a gust o que el país decideixi que pugui representar. Nacionalitat, no nacionalitat, no és important.
Però tu, emocionalment, podria representar un país que no és el teu?
Home, a Andorra no hi va haver la Roser, que va... Es deia Roser.
Bueno, ara desvelarem esta incògnita. Clar, mira, m'encanta que hagués dit això perquè he preparat... Això no és la primera vegada que passa.
Clar.
Per tant, ara farem un repàs de les vegades històric. Que anteriorment... Clar. Històric, exacte, molta gent no, com que no ho recorda ho diu. Ah, en sèrio? Sí, va passar que gent que no és del país lo representa.
I ara me'n ve al cap un altre, la Betty Misiego. que va ser representant d'Espanya. No,
ella
no,
era...
no és peruana, ella?
Sí, ah, exacte, peruana. Diria que era peruana. Sí, 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 efectivament.
Molt bé. El mundo tuviera una canción mega.
Que hable de paz.
Jo soc d'Eurovision Vintage.
Que hable de amor. Temazo, és un temazo.
Oh, és
i en aquell moment no feia, no feia falta que hi hagués majoria d'edat, perquè ella, si recordeu, Betty Missió portava un cor de xiquets i xiquetes brutal, sí, que li feia los coros.
Si todo el mundo quisiera...
Brutal. Segona. Va quedar medalla de plata,
sí, sí,
eh?
És de segona, segona.
Ai, ui, corten, corten. No. Diu la...
Raga amb la prou, ja. No, ens, hi va, tira endavant.
Ai, mira les tisores.
Amb San Marino.
I m'ha tremolat tot. Això, mira, Megara anirà a Eurovisió representant San Marino, que no Espanya, en esta cançó.
Sí. A veure. Ui.
T'agrada?
Tornes a treure les tisores en esta no, cara, no? Del plan, tallo la cinta.
No.
Les mira, després no t'explicaré el significat de quan trec. Quan faig així, què vol dir?
Estic molt intrigat.
Ui, ara ja ho sé, però és sí. Positiu. T'has de saber que és positiu.
Sí, està bé, està bé.
Sí, que sí, sí. Sí.
Què vol dir això? Carreguem-nos els informatius?
No, home, no. Pobre Sandra, no, que està tota l'hora...
Sandra, no t'enfades.
Sandra Gómez, que ja està a punt de baixar per explicar-los què ha passat en el món. Dona, que serà... No, això vol dir que... És... Saps que a l'inici del programa... Ens has escoltat una vegada a l'inici del programa?
Home, claro.
Val. Doncs demà sortiràs tu, ja ho hem decidit. Això és una decisió que fem el Ferran i jo, i quan, que és el millor del programa. Imagina't. Et col·locarem demà. Llavors és aquest moment.
I no
moment.
És la primera vegada que passa.
Que, clar, és que què vols? O sigui,
no, què dic jo ara? Què tu dius a vegades? No, és que me quedo sense aire. Tinc la vista borrosa ara, eh? De no, totes les coses que... Per favor, si em plegareu algo, perquè...
A poc a poc. No. Respirem. Encara tinc l'enderroc aquí per quan no necessites.
Ai, l'enderroc, és veritat.
Però estem a San Marino.
San Marino. Vale. Sí, només us vull explicar un detall que crec que us agradarà.
Sort del Cesc, eh? Que...
Sí, tu, és que sóc Virgo. I sóc ordenat.
Que recalcula, no?
Sóc Virgo i sóc ordenat.
Bueno, però estic seguint bastant avui. M'estic
sí,
portant bé, no?
T'estàs portant... Sempre te portes bé.
No, sempre no tinc dies, eh? Ho reconec, sincerament. Vale, vull dir una cosa, que es tanca un cercle en tot això de nebulosa, de Megara, que sembla una tonteria, però atenció, la vida és molt forta, perquè l'any passat Nebulosa, actual representants d'Espanya,
sí,
amb Zorra, Nebulosa va intentar-ho l'any passat per San Marino i li van dir que no, i enguany al Benidorm Fest li han dit que sí. Què passa, segona part del cercle? L'any passat Megara va anar al Benidorm Fest i li van dir que no,
val,
i aquest any ha anat a San Marino i li han dit que sí. Hola?
Cadascú està al lloc que li toca.
Clar.
Exacte, però...
I el moment, no?
És que em sembla fortíssima la vida, molt.
Molt.
Llavors, com Cesc deia, no va ser Roser, però caliente, t'has apropat molt. L'any 2008, Andorra no sabia a qui enviar i va tirar de Catalunya, i Gisela, amb Casanova, va representar el País dels Pirineus. És l'única frase que va dir en català, també t'ho diré.
Ja està.
I dic, agafo este tros perquè, clar, tot el demés en anglès. No, a mi això no m'agrada.
No, perquè jo estic d'acord amb tu. Vull dir que si tu, no, fes un català...
Sí, sí. No? Però Megara fa la cançó en italià.
No, és en castellà. Però ha fet algunes frases, també, per a com...
Per
però
ser
una mica per
país.
La quota, clar. No?
És com quan el Bruce ve aquí i diu bona nit, Barcelona, i tothom ja ho queda content.
Molt content.
Ja està.
Mira que és fàcil això el que dius tu, eh? Acontentar el personal, però és que a mi, quan algú de fora ve a fer un concert aquí i diu este bona nit, Barcelona, és com que se m'ericen tots els pèls del cos, saps?
Sí, bueno, connectes, no?, amb l'artista.
I penso, és lo mínim, també, que pots fer, perquè són tres paraules.
Bueno, va, repassem més, perquè tens més, no?
Ha passat el cas, també, Andorra ho ha fet dos vegades, que l'any... va ser 2006, va anar una asturiana a representar Andorra, però en aquest cas, sent asturiana, Jennifer Serrano, la gran Jenny, se va prendre una cançó de 3 minuts tota íntegra en català, sense tu.
Molt bé. És una mica estil a la Marató de TV3, també, a canviem les lletres i...
Sí, i a part que una asturiana... trobo, pues, ole ella, eh?
Ole
I que canti en català.
Sí, sí, superbé.
Tota una mica què li havien de dir.
Tota
no,
la D
i després vocals apostrofa, no d'aquest món, sinó d'aquest món. Però és igual, va fer un esforç terrible. I a dia d'avui, tot i que ella viu a Sevilla, parla un català a nivell C2. Espectacular, se va posar les piles a tope.
Molt bé,
però bueno, marxem d'Andorra, perquè hi ha casos més forts, com per exemple el duet Bacara, bon recordeu o no?
Sí.
Bacara, no? Era? L'accent és Bacara.
No, no tinc coneixement.
Escolta esta cançó, però si et sona.
Thank you.
De quan és, això?
Les dues són espanyoles.
Sí. Espanyoles?
Sí, sí, va cara. I van representar Luxemburg. O sigui, un dels primers casos així com més antics que de repent dos espanyoles, la gent no ho entenia, estan representant a Luxemburg, aquí en un altre idioma, bla, 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 però ho van fer bacana. I hi ha un altre exemple, este sí, perquè és com molt reconegut, ella és com artista oficial internacional.
Ja sé quina posaràs.
D'on és Celine Dion?
De Canadà.
Molt bé, resposta correcta. Però va guanyar Eurovisió representant a Suïssa. Temazo, eh?
És que tot el que toco fa bé, també t'ho diré.
És molt bona.
Va, pregunta de trivial per als dos. Va. Això va ser l'any 1989.
Sí.
Aquell any, sí, qui va representar Espanya? Temps.
La Maciel.
No, 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 no.
El Sergio Dalma.
Sergio Dalma?
No.
I la Maciel, que és abans. És
Maciel va ser en 1968,
ui,
crec.
Ui, mare meva,
sí,
la rellisca.
Ah, vore, mira, vale, els dos heu fet resposta incorrecta. Teniu un moment com a equip que podeu consultar en privat, si voleu, per a donar la resposta definitiva.
Aviam, Maciel.
89, vaig néixer jo al 89.
89.
Pot ser una cantant que tingui alguna cosa... Operació en Triunfo?
Quina operació?
Vas bé, Mercè, vas bé, vas bé, vas bé.
Ai, la Nina. La Nina? Diria si Anna Maria, que es diu, no?
I la resposta... Exacte, Anna Maria es diu, no, nom de pila.
L'Anna Maria?
La resposta és... Correcta!
Es va presentar Nina, clar. Que bo.
Nacida per amar. Nacida per amar. És que és una octava però... molt alta, ara he hagut de tirar de falsete. Ja. No! No! Ara pillo, perquè ja tornem a ser la tisora. Vale. Dios. No, a més, si has de fer tisora, dis-me que... Aclaro la veu.
Oh, o baixes un toc.
Però tu cantes o no?
M'encanta. Sí? Un dia cantaré, però m'ho vull preparar.
Aquí cantaràs?
Bueno, si tu em deixes... Jo he dit ara un dia.
Oh, i tant. No, i baixarem tots.
Mare, és que adéu, cantar escoltant així nostres auriculars tan professionals mola, eh?
Home.
Com que...
Bueno.
Què?
Va, què vols fer més? No, saps què m'agradaria que fessis?
Digues.
La recomanació, que és com molt musical, també. Ho fem o no?
Per favor.
Paula, anem al 12, val? Al tall 12, perquè tanquem avui la secció del Jaume Borja. Jaume, preparat?
És que hi ha una amiga que em diu Saume i m'has fet pixar de riure. Sí? De broma, Saume, Saume.
Ah, doncs mira.
Veus, és que...
Va, recomanació del Saume.
Quiero que se acabe.
Perdona, Maciel, 1968, Maciel, que es va presentar.
Mm-hmm.
Sí, ho he dit abans,
que... Sí, 1968, no?
Val, sí, que jo em semblava...
No, me'n podia anar, és que tinc de referència que el 69 és Salomé, quan va guanyar Espanya dos vegades seguides, que va quedar empatada en quatre països.
Paula, és que ho havien de dir. Qui són?
Això és...
Jo crec que les hem identificat, però...
Això és una meravella. Que te juro que m'agafen ganes de plorar, eh?
No, no, total.
És un vídeo que si teniu 6 minuts, des d'aquí tots els nostres oients lo recomano, que 6 minuts no sent res, i quan ho veus semblen 3. És una cançó del raper de Puerto Rico, Residente. Miro els papers perquè avui l'he batejat, que ho he explicat a un altre lloc, i he dit Resistente, perquè les cançons te fan resistir, però es diu Residente, important.
Sí, sí, sí.
René Pérez. I és un videoclip, un tema que podeu trobar a YouTube, que es diu 313, és un número, 313, i el videoclip ha unit ni més ni menys que a Penélope Cruz i a Sílvia Pérez Cruz.
Oh. Què dius?
La pala frugellenca, ho he dit bé?
Molt bé.
Més internacional que tenim, canta, que és una meravella, i esta cançó és una oda a totes aquelles persones que estimem i se'n van, perquè això passa.
Ai. Llavors la Penélope Cruz participa en el videoclip de la cançó.
Ell li dedica esta cançó a una amiga seva que es va morir, Valeria, i jo entenc que Penélope el que fa és interpretar, o sigui, una mica interpretar la seva amiga que va morir, i també hi ha, a banda de fer d'actriu al videoclip, recita alguns versos de la cançó, recita la veu de Penélope. I després Sílvia Pérez Cruz és com el clímax de la cançó que acaba cantant ella i és espectacular. Me ho va passar una amiga meva que es diu Ione. Ione, des d'aquí et saludo, gràcies a ella, he fet este tema. I em va passar el vídeo a les 12 de la nit, vaig veure 6 minuts, i YouTube, i vaig dir, quina peresa. Però me n'arrepentiré tota la vida, perquè és el millor vídeo que he vist a la vida.
Mira, volíem escoltar una mica, però no ens donat temps. Saume Borja, gràcies.
A tu, Mercè Raja.
Temps de notícies i tornem.